Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia, moment en què iniciem aquesta hora del vermut, aquesta darrera hora del vermut del mes de maig i amb una hora del vermut amb un guió bastant marcat avui per les eleccions municipals que es van celebrar el passat cap de setmana i que van suposar, almenys pel Priorat, alguns canvis en els governs municipals. Per això, per comentar aquest nou panorama que ens deixen les eleccions locals, avui tenim a l'estudi de Ràdio Falset a l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
A l'Adolf Pellejà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a l'Enric, i a l'Agustí Massí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots tres i espero que m'ajudin també amb la gent de casa que ens truquin i vulguin participar en fer una valoració d'aquests resultats electorals i veure com veuen aquests canvis que s'han produït o que han produït els resultats. Qualsevol dels tres, no em diguin que no hi ha matèria, que no hi ha titulars, perquè hi ha hagut algunes novetats pel que fa al panorama polític.
Bueno, no sé si comencem per la comarca, estàs parlant.
Sí, sí, sí.
Bé, jo en principi, veure, que si mirem el nombre de consellers que han sortit de cada formació política, veiem que tampoc hi ha hagut, a part de que el Partit Socialista ha rebaixat els seus representació al Consell, i l'entrada de la CUP amb un conseller, la resta ha quedat bastant igual. Nou consellers de Convergència i 8 d'Esquerra Republicana, acord municipal, vull dir, tampoc no és un massa canvi en el fons, no? Perquè possiblement, doncs, bé, Convergència pot governar amb una minoria tranquil·lament.
De fet, hi havia municipis que feien llista, només hi havia una sola llista.
Eren 6 municipis de la comarca, 5 de Convergència i un de sí. Esquerra. Era la millor que era Marçà, acord municipal, però 5 eren de Convergència i Unió.
De fet, ja es podia veure vindre perquè el PSC ja havia fet menys llistes també, no?, amb els municipis. Vull dir que això ja era previsible.
A veure, jo diria que no hi ha hagut grans variacions des del punt de vista de dir hi ha hagut, continua havent dos partits, sense tindre, per tant, la mecànica política continua per la mateixa dinàmica que s'ha mogut en els darrers 25 anys. Sempre dos partits des del punt de vista de discutir o ocupar una mica el que són les diferents institucions locals, i bé, hi ha hagut canvis substancials des del punt de vista de sigles, no? Per una banda, per l'entrada d'un partit nou que s'estrena dintre l'àmbit del Consell Comarcal i dintre de l'àmbit d'un parell d'ajuntaments, i després, doncs, un retrocés d'unes sigles que han estat molt presents, que havien ocupat aquest espai de bipolaritat una mica que tenia la comarca, que ara no l'ocupa, i no l'ocupa segurament degut a una sèrie de circumstàncies més externes que internes, però que mai, clar, quan es parla d'eleccions municipals, les casuístiques són molt lloc a lloc, no? Per tant, a partir d'aquí jo diria, home, la comarca del Priorat segueix una tendència política molt semblant a la dels darrers 30 anys, i per tant no hi ha grans variacions en aquest sentit.
Jo en tot cas el que afegiria en aquest cas és que és sorprenent, o si més no és una cosa curiosa, és que hagi tantíssimes, o sigui que la majoria de llistes de pobles que hi ha només una llista, quasi totes siguin de Convergència, i que la resta de llistes de Convergència quasi tots siguin independents. Vull dir que això em sorprèn en el sentit de dir aquestes llistes que van amb el nom de Convergència i Unió, però que tots els seus membres són independents, vull dir, en qualsevol moment...
Penso que aquí hi ha coses molt pitjors, eh?
No dic que sigui dolent o bo, això, jo dic que me sorprèn, vull dir, és curiós, ho trobo curiós. No és que sigui bo o dolent, eh?
No, veure, perquè jo, clar, per exemple, que un president d'un partit lo puguin escollir gent que no són militant, encara em sembla una cosa bastant més greu, i és el que fan en primàries, això, doncs, obrir-ho a la ciutadania i que la gent participi dins els mateixos partits. I vull dir, no ho sé.
No, són que m'estàs parlant de coses diferents.
Sí, no, però vull dir que no... parlem de militància o no militància també, no? O de les implicacions que té el fet de poder ser militant o no ser militant. Llavors, o sigui...
Ah, no, no, a veure, jo repeteixo, vull dir, no he dit en cap mena de valoració negativa ni positiva, vull dir, com a dada curiosa és aquesta, no? I aquesta dada curiosa, objectiva i sense posar-li cap, diguem-ne, opinió, és aquesta, vull dir, res més, no? I punt, vull dir, jo arribo aquí. A més, també, per exemple, hi ha hagut altres qüestions, per exemple, o sigui, a Poboleda, per exemple, que hi ha hagut 80 vots en blanc, que representa el 33% dels votants, vull dir que vol dir que aquella llista que s'ha presentat allí sola, diguem-ne que és com una espècie de vot de càstig també, no? Dient, vale, potser fem alguna cosa, no? Potser, clar, que el problema que tenim amb els pobles petits és que és difícil fer una llista per als municipals, molt difícil fer una llista, no? I aleshores sempre, al final, s'ajunten persones i al final decideixen amb quin nom hi van, no? Vull dir que el nom, en el fons, és el de menys, perquè ells el que volen és treballar pel poble i, a més, bueno, si a més després se pot treballar per la comarca, millor, no? Però l'objectiu inicial primer és que el poble funcioni, no? I aleshores el nom que va al darrere, diguem-ne que és secundari en aquest sentit, no?
Home, és secundari per...
Era, el que passa és que també dic una altra cosa, que penso que tots els pobles de la comarca, absolutament tots els pobles de la comarca, hi hauria d'haver llistes obertes. Això també és una cosa, penso jo, que de les coses que la llei electoral hauria de tenir present.
No, i de fet, el nom jo penso que pel que ha de servir és per resumir, no? O sigui, una ideologia en concret per a poder-la, amb unes sigles, poder recollir, i no m'agrada encasillar massa la gent ni l'estendent, però dir, pues, va, aquests van, si dius... Convergència, pues saps que estàs apostant per això, per allò altre, i que aquesta gent que es presenta sota aquestes llistes pues, no faran mai pues, el regionalisme de que Catalunya sigui una regió d'Espanya, perquè ara Convergència s'identifica amb el que tampoc no m'agrada gens que s'hagi barrejat el tema aquest, també de municipals amb procés. No?
I entrem, si cas,
perquè aquest és menys. Una curiosa que també té el Consell Comarcal és que de 19 consellers, 18 estan per la independència i n'hi ha un que encara està per definir. Que vull dir, no sé, que quan s'hi defineixi ja ho sabrem segur, no? Però en principi i dibuixi que ja estan ben definits.
Home, hi ha un tema, més enllà de sigles de partits guanyadors, no guanyadors, deixant tot això a banda, una de les coses, jo per lo menys que volia veure una miqueta amb aquestes eleccions municipals, amb els resultats, lògicament, és a veure si una mica la comarca seguia el mateix procés que segueixen altres àrees de Catalunya, on s'ha produït realment una regeneració molt forta dels que han de ser els gestors dels interessos locals. No? En aparença, la dificultat que deia l'Agustí una mica de formar llistes, semblava que això doncs, ja marcava que no hi hauria un gran canvi. No? Jo diria que... Penso que una cosa positiva és que s'ha començat ja aquest procés de regeneració, perquè hi ha una combinació estranya doncs, de gent que fins i tot té doncs, experiència ja amb govern local, etc, però és veritat que hi han entrat, ni que sigui com a regidors, o amb noves sigles, gent que pot una mica, en un breu temps, marcar una altra manera de fer política, que jo crec que al final d'aquestes eleccions municipals a nivell de tota Catalunya l'únic missatge que a mi em queda clar és que la gent espera una altra manera de fer les coses i entenc que el Priorat no en queda exempt.
No en queda exempt, imagina't, tot i que algú podrà entendre que són forces polítiques similars, el missatge de cal canviar la comunicació entre l'Ajuntament i els vilatans. I jo l'he sentit tant aquí a Falset, les tres llistes i la que governarà, Independents per Falset ho han dit, i altres municipis com per exemple a Guiamets de la Vilella, que governa la CUP, el mateix missatge. S'ha de canviar la manera de... no s'ha de canviar. Volem canviar la manera en què es relaciona l'Ajuntament i l'electorat o els veïns i veïnes. Serà molt interessant veure en els propers mesos com acaba cristal·litzant aquesta voluntat de canviar.
Home, perdó, digues. No, que dic que hi ha una cosa que, per almenys en el cas de Falset, ha sortit a totes les llistes i pel que he pogut sentir altres municipis, les paraules participació, La paraula comunica al màxim tot allò que es fa. Es parlava fins i tot de fer públiques agendes, dietaris de reunions, etc, etc. I fins i tot una mica, doncs, que en certa manera els veïns, no? Els vilatans, en certa manera també participin del que és la vida política en el dia a dia, que al final, en l'àmbit municipal, el 90% dels casos és molt del dia a dia, és un tema que jo crec que ha marcat a tot arreu, no? Potser molt marcats per la corrupció, molt marcats pels problemes de crisi derivats de la crisi, pues, que també han afectat els ajuntaments, i que cal una mica aquest concepte de canviar la forma de fer les coses, i que jo penso que amb això tots estan d'acord. Vull dir, per tant, és una opció triomfadora.
Haurem d'estar molt pendents del que passa. Abans comentàveu algunes situacions una mica estranyes que s'han produït a la comarca. Ja en parlàvem quan es van publicar les llistes aquestes, quan vam veure que a la comarca hi havia una bona colla de llistes fantasma, tant del PP com del PSC. Resulta, i ho comentaven ahir a Catalunya Ràdio, que la regidora que va sortir de la candidatura de Progrés, és a dir, del PSC, renunciarà a la seva acta. Clar, dius, damunt que hem de veure com es presenten llistes que no tenen cap mena de sentit, perquè la persona que opta a entrar a l'Ajuntament no pertany al municipi ni té cap mena de vinculació, quan surt, la reacció és aquesta. Com voleu el fet quin missatge donen? És que
no pot ser d'altre, a veure, no pot ser altre que plegui, vull dir, que ha de fer en un lloc que no coneix ni res, no?
Pues així, perquè es presenta.
Aquí està el problema és aquest.
Sí, jo ja ho sé.
És que el problema és aquest, el problema és aquest, que es presenti i que sobre surti. Però a veure, vull dir, per exemple, no sé, jo crec que a la Fira crec que ha sortit d'una regidora del PP, que tampoc no coneix ningú.
Del PSC, el que passa és que és la que renunciarà a la Figuera. Ja ha dit que renunciarà.
No, bueno, és igual, però vull dir, a millor una persona s'equivoca en el vot, una persona, i surt el regidor, per una persona, per un vot.
Això va passar en un altre municipi.
Un vot ja té el regidor.
I això
pot ser un error, per exemple, no?
No, bueno, el municipi més... No, però si es presenta és perquè el puguis votar, no? El municipi més petit de Catalunya, es veu que
sí, sí.
Va sortir...
Sant Jaume de Fontanyà, és?
No recordo el nom, però va sortir un sol vot i va sortir una persona del PP designada. Què passa aquí? Pues resulta que... van explicar, no?, el perquè de que es fan aquestes llistes fantasma, i resulta que... imagina't si... Perquè... Primera, que els mateixos candidats o els mateixos dirigents del PP i del PSOE s'indignen davant d'això i que ja miraran de fer, miraran de no fer, de que aviam si podem posar solució, i després resulta que presenten ells aquestes llistes a un altre municipi de Catalunya, que no és aquí del Priorat, o sigui, va sortir també una persona del PSC, i ningú sabia qui era, i no sabien localitzar-la per comunicar-li que havia sortit. Sí, ja, tanta junta electoral, i dius bueno, però sí, almenys s'haurien de tenir localitzats els candidats que es presenten, no?
I... Hi ha contradiccions amb aquestes coses. Jo penso que les eleccions, i més aquí al Priorat, són eleccions bàsicament, i estic d'acord amb l'Agustí, amb el tema de les llistes obertes, perquè bàsicament jo crec que són eleccions de persones. Jo em fa gràcia aquests dies quan surten el 90% de la comarca són de partits electes sobiranistes. Ui, a veure, que sí, que segurament sí, perquè evidentment pertanyen unes sigles, no? Però jo crec que hi ha una contradicció i un error garrafal de determinats partits quan en unes eleccions que venen marcant molt, diguem-ne, per la vàlua de les persones i pel reconeixement que els hi fem a la seva capacitat de gestionar futur, anteposen uns interessos estranys de partit que en municipis com els nostres, doncs, canta, com deia aquell, com un almer.
Doncs mira, seguint amb el que dius tu, és a dir, avui llegia que a Cornellà, per exemple, i no és un municipi petit ni un municipi proper a la comarca, a Cornellà, Esquerra Republicana ha tingut 4.000 vots, quan el 9 de novembre van votar més de 10.000 persones al sí-sí.
Sí, sí.
Vull dir que, o sigui, una cosa
no lliga amb l'altra.
No, però és que és el que queixa jo abans, que perquè es barreja qui t'ha de gestionar el clavegram, la llum del públic i tot això,
amb un procés... D'acord, vull dir, aquestes lectures interessades...
Estem d'acord, estem d'acord.
Aquestes lectures interessades per part de tothom, que ho utilitzen tot com amb ells els hi va bé. I ja sabeu sempre que el dia de les eleccions sempre guanyen tots els partits, no hi ha cap partit mai que...
Home, no, està canviant. Almenys, jo pel que vaig entendre, l'alcalde de Ciu a Barcelona afirmava que havia perdut les eleccions.
Tenia tan clar que guanyaria. Tenia tan clar que guanyaria.
No, però amb el tema de Barcelona, cuidado, amb el tema de Barcelona s'estan produint tota una sèrie de disbarats postelectorals que jo la veritat no els acabo d'entendre. És, per exemple, l'andanada de determinades forces sobiranistes, anem a dir-ho així, contra la candidatura de l'Ada Colau. A veure, el que coneix una mica el Cotarro i entenc que ells, i sobretot si participen d'aquest procés sobiranista, l'han de conèixer, saben perfectament que dels regidors que han sortit per aquesta força n'hi ha cinc que s'han significat des de fa molts anys en forces independentistes. Llavors, de què estem discutint i omplint diaris i telenotícies i tal i qual. Per tant, tornem a les persones, que és el que jo crec que marca una mica la pauta. Per mi hi ha un error. Els partits han de fer una reflexió, perquè si canvien les persones i canvia el mercat on ens movem, més han de canviar els partits.
Però això ja fa uns quants dies que haurien de...
És a dir, a veure, resulta que el Parlament de Catalunya està, ara mateix està fent una nova llei electoral catalana, que tothom està d'acord amb que s'ha de canviar, tothom, tots els partits, no obstant, ara l'estan canviant i no estan arribant a un acord final.
No.
Bo per ningú. O bo per ningú, vull dir, que amb el qual tots s'hi sentin més o menys satisfets, no? Vull dir, aquest és el problema, és a dir, i això ho comentàvem també arran dels pactes postelectorals que hi haurà ara, no? De dir que, a veure, quan dues persones se posen a parlar per posar-se d'acord, les dues, absolutament les dues, han de ser d'alguna cosa. No pot ser que una imposi el seu criteri a l'altra. A veure, això és impossible, això no és un diàleg, això és un monòleg, no?
L'altre això... sempre pot escollir si dona suport o no.
No, però jo no, jo vull parlar amb tu, Adolf, jo vull parlar amb tu, però mira, d'això no vull saber-ne res, no cal que en parlem, home.
Però si tu em dius que d'això no vols penso... saber res, si és el que més m'importa a mi...
Ja t'estic tapant el diàleg, m'entens?
No, doncs pues ja està, doncs pues no hi ha acord.
Però és que la bandera meva és el diàleg, resulta. M'entens? És a dir, hi ha molts partits que la seva bandera és el diàleg, l'obertura, l'assembleari, el no sé què, però... i a l'hora de pactar amb altra gent, però el primer que fan és dir, mira, això és innegociable. Home, doncs si comencem així ja
però
podem
si
plegar.
Però si és innegociable ja no
ja
cal...
Ja podem plegar.
No, però
després però, no diguis que ets dialogant.
Ja, per mi hi ha una altra particularitat que ens està passant per alt. Jo penso que sí... la formació de les diferents entitats locals s'ha de fer pensant en un criteri de pacto, no pacto, arribo a acords, no arribo a acords, i això incloc el Consell Comarcal i segurament altres coses, jo penso que ens estem equivocant. I diré per què. A diferència d'altres eleccions municipals i la formació de govern, els escenaris que se'ns obren a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesos són totalment incerts. Per tant, i aquesta... és una humil opinió meua en el sentit de dir cuidado, jo m'imagino la situació des del punt de vista de que el millor govern en aquest moment és fer participar tothom, perquè els escenaris que et pots trobar després potser et tallaran les ales, i d'això també en tenim experiències a nivell local.
Si us sembla, tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digue'm, Gaspar.
Mireu, jo us escolto, vosaltres teniu carrer, i jo vaig anar a col·legi fins als 10 anys. Però me recordo de les eleccions de l'any 31. Les eleccions municipals de l'any 31 van portar la República. Les eleccions municipals van poder dir viva la República. Les eleccions municipals d'aquest any, a mi m'han causat una gran impressió de conjunt a Espanya, perquè han començat a dir ja n'hi ha prou, peperos i PSOE i tots els que serviu només per omplir-vos la butxaca. El poble ha reaccionat, ja és algo, ja és algo. El que ara jo demano és que tots aquests nous que han vingut tinguin la cultura i el coneixement suficient per tirar endavant amb cultura, disciplina i bona voluntat i honradesa la nació. Parlem de país, de tots, no parlem de partits. Els partits, avui, amb les eleccions municipals, podem triar de la llista de cada partit al nostre poble. Coneixem les persones una per una i sabem com són les persones. I aquí Falset s'ha fet bastanta bona justícia, encara que hi ha dues persones que no havien d'anar al davant d'una candidatura perquè no s'ho mereixen. I hem fet quedar malament una candidatura que hem de donar gràcies a la gran valentia del seu president, perquè és el nostre president, que es mereix tot el respecte del món. Si haguéssim fet una candidatura ben feta, no hauria quedat tan malament. Ara, doncs, entre tots tirem endavant. Parlo perquè tinc experiència i sóc testimoni d'actes que jo considero criminals. Sóc testimoni. I si no posem el que repeteixo i em faig pesat, em faré pesat, perquè no hi ha altra solució. Cultura i disciplina. Sense cultura no anem, nois? No anem. I aquest conjunt d'Espanya, el poble, els pobles, han donat una petita i començant a donar la primera lliçó de que el poble vol ser respectat com a poble i volem que la gent que ens governi sàpiga administrar i tirar la nació i que s'acabi la gana de moltes famílies. Perquè no n'hem de parlar de com els polítics, hem de parlar del benestar del poble. I amb una verdadera democràcia és igual que mani la dreta com l'esquerra.
Sí, home, ben bé igual no és. Ben bé igual no és.
I saben governar. El que no sap governar, sigui del color que sigui, que fot el camp i no es presenti mai més. A veure si entre tots aixequem aquesta nació que està molt caiguda i posen els cavalins als corrals i donen valor als pagesos, que la terra és la que dona la riquesa d'un país, la terra.
D'acord, Gaspar.
Els altres són serveis.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació.
I no la terra, el que la treballa. A veure si posem coneixement i fem comarques, no parques.
Bueno, hi ha d'haver de tot, Gaspar.
Hi ha d'haver de tot, però la primera cosa que hi ha d'haver és justícia per les persones que treballen. No les bèsties han de fotre la ruïna al qui treballa. S'ha de guanyar la vida qui treballa, no la bèstia. I aquí, ja fa un parell d'anys, vaig sentir que hi havia a Catalunya 360.000 jabalins que s'havien fet els amos del nostre país. I no, senyors, els jabalins, doncs mateu-los i serviu-los amb bons plats ben guisats, però no han de ser els amos del país.
Gaspar, alguna cosa més?
A veure si m'ho entès.
Gràcies, Gaspar.
Vinga, ànimo, i que tinguin un bon acert els que tenen l'obligació d'administrar-nos.
Ja ho veurem. Estem molt pendents.
Els que han guanyat i que respectin els que no han guanyat, perquè entre tots hem de fer el país.
Gràcies, Gaspar. Bon dia. És hora ja de tornar a Falset, si no voleu afegir alguna cosa al respecte.
Sí, a mi m'han quedat diverses coses, perquè hem parlat de les llistes obertes. I jo he de reconèixer que no en sóc partidari, perquè, o sigui, he anat amb una llista, per exemple, i sé que això pot, a banda de que tu pots votar un equip i una idea i un projecte, abans que la persona, no crec que això, la llista oberta, sigui un gran entrebanc o no, pot ser un entrebanc perquè després vulguin anar gent a la llista, perquè dius, si jo dius, Bueno, me col·loco de 8 i segur que no surto. Però
no, home, malament, no, és que ja anem malament, ja. No, això és un error, amb una llista oberta això no pot passar. Se presenta qui té ganes d'entrar-hi, no qui el partit ja li diu t'has de posar la llista perquè hem d'omplir.
Presento de 2...
I a més és una altra cosa, és dir, no comparis una ciutat com Reus o com no sé què amb un poble de 300 habitants o 200, sí, o 250.
O de 2.500.
O 2.500, a veure, m'entens? Sí, és molt diferent.
Són coses diferents.
Quan jo plantejo llista oberta estic parlant amb poblacions petites, qual encara, diguem-ne, per entendre'ns, la gent encara coneix a tots els candidats. A
la
tots
llei marca decisions, que són els de menys de 250 habitants.
Sí, però avui podria marcar 5.000, per exemple, no? Que seria una xifra interessant. Sí,
però si jo, per exemple, vull entrar a govern a l'Ajuntament, però jo em faig molt en tu i dic, hosti, doncs l'Agustí és un bon número 1 i jo no vull ser alcalde, jo vull treballar a l'equip de l'Agustí.
Vale.
Entens? Fem una llista, que, tu amb
no, però a veure, els que surten...
Però jo vull anar amb tu.
Escullen l'alcalde.
Jo vull anar...
Els que no, surten...
No, però igual tu no surtes, perquè resulta que la gent del poble tu no et pot veure i m'has vingut a mi. Jo, si no veien tu, no vull estar-hi. M'entens què et vull dir? Hi ha els seus inconvenients. Jo no veig tan inconvenient en fer llistes obertes. Si no, fes una llista per cada persona.
No, però llistes obertes poden ser dos o tres del mateix partit, eh? Tu pots dir, no, jo vaig aquí amb aquest. M'entens? Llistes obertes no és votar un. Tu votes a 4 o a 5 o a 6
sí,
o a 7.
Sí, però i si el que va al davant és un patata, doncs jo vull anar amb el que
no,
va
al
davant.
No, és que no va al davant. Els regidors electes són els que escullen l'alcalde.
L'alcalde.
Els regidors electes són els que escullen l'alcalde. Entre ells. Vull dir, ara, hem sortit a elegir nosaltres. Ara un de nosaltres ha de ser l'alcalde. Qui ha de ser? I ens posem d'acord i parlem. I fem, i no fem, no fem un projecte de partit, fem un projecte de poble.
No, i així,
amb reportacions de cadascú.
No, i així encara serà més difícil trobar gent per anar a les llistes.
Bueno, això és una opinió personal igual que la meva.
I els projectes no són de partit. Els partits serveixen per a identificar o enmarcar una mica i per ajudar l'elector a saber a qui, o hauria de ser així, a saber a qui poden votar, no perquè estigui al servei del partit.
A mi em sorprèn aquest comentari que fas, Adolf, tenint en compte que ets de Falset i el que ha passat l'anterior legislatura a l'Ajuntament de Falset amb les llistes tancades i les 13 renúncies de regidors. M'he quedat una mica...
A veure, jo escolteu una cosa. El futur està a les llistes obertes. Això és un moviment, Adolf, que jo crec que és imparable perquè serà una conseqüència del... A veure, després hi ha un altre fenomen, eh? Siguem conscients que el model de gestió administrativa territorial d'aquest país va cap a un buidatge de competències de les entitats locals. Per tant...
Més.
A veure quantes coses podem... No parlo de cap poble en concret, ni parlo de cap comarca. Quantes coses fa 4 dies es feien directament pels ajuntaments i ja no es fan. I si continua un govern d'un altre lloc i no compleixes una sèrie de coses, et trobaràs que al final no podràs fer res, eh? O diran que tot això s'ha de fer. Per tant, el que es presenta, en certa manera, a gestionar una entitat local, pues, d'entrada ja té molt de mèrit, perquè aquesta part de voluntarisme, amb tot el que està caient pel costat, pues, sembla que... Ja, fins i tot a vegades penso que podem donar gràcies que encara hi hagi llistes, eh? Perquè després del que ha passat. Després, les llistes obertes jo crec que solucionarien un problema que jo sempre el veig a totes les eleccions municipals, i ho dic obertament. Si a mi em donessin llistes obertes, i ho dic amb la mal cor, és votat a gent de les 3 llistes que es presentaven a Falset. I ho dic i ho reconec, perquè penso que hi ha bons gestors, hi ha bons caps a cada una de la llista. Ara, a partir d'aquí, què has de fer primar? Sigles? No. I jo penso que la clau del vot en unes eleccions municipals poden ser sigles per alguns, però per la majoria no són sigles. Evidentment, el que sortirà oficialment és que aquest partit, l'altre, el de més enllà, i no sé què, i sumant, i restant, i tal. Però al final, el que interessa, crec, a l'interès general d'un poble, és que les coses hi hagin objectius, hi hagi estratègia, hi hagi pla, hi hagi futur, i d'alguna manera que hi hagi bona gestió. I sota aquests principis entenc que ha guanyat, qui ha guanyat a cada un de les poblacions del Priorat. I això és el que s'ha d'exigir a qui ha sortit, que també els hi reconec un altre mèrit. que resultis escollit amb l'escenari que s'obre amb aquest temps en endavant, penso que té doble mèrit, i ho dic amb la mà al cor. Per tant, penso que els escenaris que s'obriran doncs obren uns interrogants, perquè no és un mateix portar un ajuntament ara que portar-lo fa 10 anys enrere o portar-lo com es portava fa 15 anys enrere. Les limitacions són molt més grans.
Haurem d'estar molt, molt pendents. A mi m'agradaria que centréssim ara el focus en l'SCUP, perquè n'hem parlat molt pel damunt, però és que és una de les novetats més importants dels comicis del passat diumenge, que és que la CUP arriba, si es pot fer servir aquesta expressió, al Priorat ja hi eren, però ara ho fan per la via d'entrar en dos consistoris. A mi m'agradaria que em valoréssiu aquest fet.
Però jo diria dues coses. Primera banda, és a dir, com tu deies, la CUP ja fa temps que està a la comarca, que ha fet coses per la comarca, ha estat treballant per la comarca, i per tant ara comença a recollir els fruits del treball d'anys enrere que estava, diguem-ne, fora de les institucions. Per tant, crec que és una recompensa, diguem-ne, a l'esforç que han fet fins ara. Segona, evidentment que la CUP representa una nova manera de fer política, i de fet representa la nova manera de fer política que avui en dia s'està a tot arreu gestant, diguem-ne, no? En uns llocs més aviat que d'altres, però en tots els llocs hi ha aquesta sensació de que és imprescindible fer una nova manera de fer política, i aquesta és similar a la que planteja la CUP de fer. Jo penso que seria, per tant, seria, diguem-ne, seria l'anàlisi més acurat en aquest sentit, no? De dir, bé, ha arribat la normalitat a la comarca també, vull dir, també ha arribat la normalitat, que és tenir forces d'esquerra, diguem-ne, una mica, per entendre-ho d'una manera radical, no? Diguem-ne.
Les coses sempre ens arriben una mica tard al Priorat, no sé
però,
què passa.
Però arriben, no? I això és important, i però jo penso que el Priorat també té una altra cosa, que quan arriba una cosa és per quedar-s'hi també, no? Perquè costa, com que costa d'arribar, jo penso sempre que tot el que costa doncs val, no? I aquí en aquest cas també penso que és el mateix, no? Ha costat d'arribar, però penso que quan una cosa arriba és per quedar-s'hi i no és un buf, diguem-ne.
A veure, jo recordaria tres coses que són importants. Primera, a les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya, el representant d'aquí del Camp de Tarragona, que a més és prioratí, va quedar a les portes per molt pocs vots, i penso que això pues, ja marca que fa un temps pues, que aquí s'està treballant bé, com a mínim des del punt de vista d'aquest partit. No? Després hi ha una altra cosa que ens fa l'efecte, podríem coincidir tots. La CUP és un partit que representa una nova realitat de fer política, però que, per exemple, en temes com el procés sobiranista li hem de reconèixer que té les idees molt clares. I jo ho diria, no tinc cap problema, ni sóc militant de la CUP ni de cap partit, però reconec que el debat de l'altre dia a la televisió sobre el tema del sobiranisme, del procés, la Isabel Vallet, la senyora Vallet, tenia les idees molt clares. I va dir una cosa, diu, escolta, deixem de mirar-nos nosaltres i comencem a mirar què passa per l'entorn i potser veurem més clar com hem d'actuar d'ara en endavant. Vull dir, i després hi ha una altra cosa que és important. La CUP és un partit, o un moviment, millor dit, que ha tingut la capacitat d'engrescar molta gent jove. No ho dic, ho dic perquè a Sants, Sant Andreu, etcètera, etcètera, en grans ciutats ha tingut, i és molt fruit també del moviment associatiu.
Arreu, ser una força política, sense més lluny.
A veure, jo penso que això té molt valor. Quan aquests dos anys s'ha estat parlant d'una crisi total de l'associacionisme, de la participació, del voluntarisme, del no sé què, fora de coses excepcionals, doncs es demostra que algú estava equivocat, perquè que una CUP doncs, tingui els resultats com té també és l'èxit d'una altra manera de participar en aquest món, social i polític alhora.
Jo desconec una mica el món de la CUP, però si he de fer un reconeixement és positiu també i la meva forma de valorar-ho sé que fa molt temps que funcionaven a Reus, més penso que la comarca també feia molt temps, sí. I el que sí s'han guanyat aquesta formació és un cop van posar el peu a dins de la Generalitat, és una impressió, des del poc coneixement que pugui tenir jo. la gent ha pogut veure de que realment pues, tenen el cap sobre... Perquè aquestes formacions d'entrada sempre et fan una mica de por, no? Però jo penso que han demostrat amb escreix pues, una cordura i un saber fer que ens agradaria
que
molt...
Que molts altres
no tenen i ens agradaria molt de molts polítics, i ells han demostrat que ho tenen i que ho poden fer. Llavors, a partir d'aquí se trenquen molts tabús i realment pues, entra amb força i va, el que deia l'Agustí, pues, va prenent pes, no?
I una de altres coses que volia comentar, que no té a veure amb la CUP, en tot cas per contraposar-ho a la CUP, per entendre'ns, és que a la comarca del Priorat ni el PP ni Ciutadans apareixen per enlloc, no? I això per mi és una gran alegria i demostra que la gent del Priorat xafa la terra i sap el que convé.
Però el tema de Ciutadans no pot ser més perquè és un partit, i ara ja sé que serà un argument una mica a grosso modo, d'aquells de brotxa gorda i ben grossa. No és un partit molt urbà?
Mira si és urbà que a Tarragona, que ha sigut la segona força política més votada a Tarragona, resulta que el candidat de Ciutadans no coneixia el programa electoral de Tarragona. Imagineu-vos, vull dir, en quina situació, en quin nivell de consciència tenim en segons quins llocs, no? És a dir, resulta que Ciutadans és la segona força política de la ciutat de Tarragona i el candidat pràcticament no coneix el programa electoral dels Ciutadans de Tarragona. De fet, no en té. I s'han gastat 1.500 euros en tota la campanya electoral. És a dir, no han fet res. Ho han fet tots els altres, els hi han fet, no? Vull dir que, clar, a vegades també passa això, no? Clar, davant d'aquesta situació, què penses i què has de dir, no?
Home, jo de Ciutadans el que et puc dir és que no m'agraden gens pel tema nacionalista, no? D'altra banda, pues, suposo que qualsevol formació que té aquesta efervescència que ha tingut Ciutadans, pues, la feina és saber per cobrir donar la cobertura que vulgui tenir, no? O sigui, fer aquesta però, extensió com l'ha fet... Pues...
Però ho contraposo, per exemple, a Podemos, per entendre'ns, perquè el Podemos almenys, tampoc no massa, però almenys hi ha propostes concretes i determinades, concretes. En canvi, Ciutadans, jo no he vist mai cap proposta concreta de Ciutadans, amb res, mai.
Amb el nacionalisme, sí.
No, ni això. Ara, a mi m'agradaria saber, mira, parlant d'això, a mi m'agradaria saber, a Ciutadans, que segurament governarà o ajudarà a governar possiblement el País Valencià, podria ser que passés, val? Si demanarà exactament el mateix que demana Catalunya, és a dir, el bilingüisme. M'agradaria saber si ho farà. Vull dir, la seva coherència d'arribar fins aquí, no? Hauria d'arribar fins aquí. És a dir, si a Catalunya demana el bilingüisme...
No té per què.
Com que no?
No, perquè si, o sigui, si ells
no,
són...
No, si ell demana el bilingüisme a Catalunya, l'ha de demanar al País Valencià. Igual, de la mateixa manera, ni
no,
més ni menys.
No, perquè aquí el seu objectiu, a lo millor, és eliminar les altres llengües que no són el castellà, doncs, i aquí ho pots aconseguir demanant el bilingüisme.
Si són constitucionals, ho són a tot arreu.
Clar, no fotem. Ara, un partit ha de tenir igualtat. El primer que et demana és que tothom igual, no? Doncs bé, si a Catalunya demana bilingüisme, al País Valencià que demani bilingüisme també.
Senyors, tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, és molt bona aquesta discussió. Ciutadans, Barcelona en Comú, sense Comú... Claro, què els hi ha passat? Barcelona en Comú, què feien iniciatives socialistes quan es donaven un pis? Estaven al Congrés. Al Congrés assentat, perquè tenien dos o tres al Consell d'un banc, al Consell d'un altre. Vull dir, se'ls hi ha menjat les cames. Us agradin o no us agradin? A millor són tontos aquests, però són populistes. Vale? Ciutadans què és? Pues la part que la dreta no agradava i ara passen aquí, són una colla de senyoritos, però per què? Perquè tots nosaltres, o tota la societat, ha viscut així. I si fem història, farem. Hi ha crisi, manava els socialistes, guanya el PP. Hi ha crisi, manava, torna a manar el PSOE, i venga. I això és sempre ha sigut una corda, sempre ha sigut una corda. I ara de què es queixen? És que era m'estanya perquè es queixin. El que tenia que fer iniciatives socialistes és estar davant dels pisos quan es donaven a la gent. I ara els hi passa el que els hi passa, que amb alguns, un desapareixerà i l'altre pues, estirà ficti-ficti, per lo menos a Catalunya. El resto d'Espanya, pues bueno, pues mira, com que la gent hoy somos de derechas, mañana somos de izquierdas, serà igual. Però, claro, tenim el que mos mereixem. tenim el que ens mereixem. Sí, en vez d'estar davant d'un pis quan es donaven, com que llavors mostraven la deuta que hem fet per fer les eleccions que han demanat calés, callados i pulidos. La izquierda no existia. Si som izquierda, quan sortim a la tele i fem les grans declaracions. Vale? I pel de més, res. Vale?
Gràcies, Joan, per la teva aportació.
Joan ha donat ha obert la caixa als trons, no? Perquè això és una veritat com un temple. Jo ja no dic d'estar davant del pis Iniciativa i PSC quan lo desnonaven, sinó simplement jo la meva lectura va molt en línia amb la seva forma de pensar, perquè realment teníem un sistema que més o menys funcionava perquè hi havia bonança i tot el que sigui, i resulta que arriba una crisi en què succeeixen fets extraordinaris que requereixen adopció de mesures extraordinàries per a pal·liar això. I aquí ningú va fer res, ningú va reaccionar, i llavors a partir d'aquesta no reacció dels que ho havien de fer, dels polítics, de canviar lleis, de buscar mesures transitòries mentre hi ha aquesta crisi, perquè no es fes, perquè és una barbaritat també que els bancs hagin de desnonar els pisos i els hagin de tindre buits i no paguin l'IBI que han de pagar els ajuntaments i barbaritats.
Això són les lleis que fan els polítics, eh?
No, són les lleis que
fan els polítics.
Sí, però són les lleis que hi havia en un moment en què hi havia bonança i això era una cosa normal, i qui el desnonava era perquè pues, realment havia o la majoria de cops havia obrat de mala fe i no havia pogut pagar el pis o el que sigui, llavors el sistema ho podia absorbir bé i podia donar-li resposta, i en el moment en què el sistema no és capaç d'absorbir aquesta situació extraordinària de crisi a nivell global de...
Pues,
los polítics no saben reaccionar per trobar, perquè o sigui, els bancs també hem d'entendre que han de tenir les garanties, no? Si tu tens un compromís amb el banc de que li aniràs pagant cada mes, pues ha de tindre la garantia. Ara, si succeeix un fet extraordinari...
Però tot això ha amagat un altre problema. A veure, és veritat, els polítics han reaccionat com han reaccionat, els problemes han sigut... A veure, no ens enganyem. La batalla real en aquest moment és no tant entre sigles polítiques, si ha fet això o no ha fet això, sinó que és una política de lobbies. A veure, i deixeu-me posar un exemple. No és lògic que la gent se la desnoni per manca de pagament d'un préstec i perdi el seu pis, i aquells que segurament estan provocant això, que són els que han donat el préstec, o les empreses de l'IBEX 35 paguin a 200 dies les seves empreses col·laboradores, perquè també t'estan enfonsant d'una altra manera.
Sí, però és el que et dic, moltes bestieses que s'han permès. Perquè...
Ara, per mi, potser el gran fenomen que s'ha produït és que la societat, a l'hora de donar resposta a aquestes situacions bones o dolentes, ha sobrepassat el marc polític. És a dir, els partits no han donat resposta o han pensat que estàvem en un escenari que es podia dominar, per tant, el moviment social, per dir-ho d'alguna manera, ha passat per davant i segurament porta causa amb algunes de les formacions polítiques que avui d'una manera
bé, o altra... De fet, jo encara penso que, com deia el Joan bé, hi ha hagut un toc d'atenció, però és que només hi ha hagut un toc d'atenció. Mm. Només. És que, a veure, jo penso que, per exemple, no sé, és que a mi València me remou la consciència, a mi València, és a dir, dos dies després de les eleccions autonòmiques, el delegat del govern a València l'agafa a la Hisenda. A veure, és que estem parlant d'una evidència tan gran. Però és que, clar, què vol dir això? Que dos dies abans que l'agafessin, encara hi ha la majoria valencians encara voten el PP. A veure, què és el que diu el Joan? És a dir, tenim el que ens mereixem. A veure, com és possible que encara, quan hi ha una claríssima evidència de corrupció, de malversament de fons, etcètera, etcètera, encara hi hagi gent que continuï votant majoritàriament amb aquest partit. És que això és increïble. O, per exemple, que ho deia abans jo, amb Ciutadans de Tarragona. Com és possible que la gent voti un partit que no sap què ha de fer en Tarragona? Com és possible que la gent de Tarragona voti a gent que no sabe el que volen per Tarragona?
Aquí entraria en una mica la política comunicativa.
És que és molt fortíssim, això.
No, però tu, Agustí, fa 20 anys no tenies la sospita de que això ja podia passar? Amb una llei de finançament de partits
no és cap sospita, això és una evidència.
No, però, o sigui, no t'ho pensaves tu ja?
Però ara és una evidència. Jo puc sospitar moltes coses, però la evidència no es pot amagar. Ara és evident, això.
Però i què? Però ara ho veus, ara se confirma la teva sospita. Quan tu sospitaves i votaves igualment, ara se confirma la sospita, doncs, bueno, que el treguin i que posin un altre, perquè potser jo penso que els que entren en contra d'això van a rebentar-ho tot i almenys aquest mes roba, però m'administra i em permet a mi pues, tenir el meu sou de 600 euros al mes i poder prendre una cervesa a les tardes, que és el que vull, i ja està, m'entens?
Sí, 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 d'acord, no, evidentment, no, sí, evidentment, explicació segur que n'hi ha alguna, perquè si no seria un fenomen paranormal, que ho és bastant, que ho és bastant, però vull dir, bueno, encara ho seria més, no? Evidentment que hi ha raons, que hi ha, algú suposo que té alguna raó per fer això que fa, no? Segurament que sí que la té.
I a València deu haver-lo. Che, aneu a votar demà, aneu-me a votar a mi, que jo ja sabeu que al bar us invito a una ronda.
És que el xat mateix, el Rus, una cosa evidentíssima, la presidenta de Diputació de València, és a dir, l'alcalde de València, de Xàtiva, dos dies abans el troben parlant per telèfon dient, comptant els diners, i el tio encara es presenta, i el tio encara treu vots. És que és increïble, és que és al·lucinant. Això em preocupa a mi.
La partitocràcia ha fet molt, això em molt mal en aquest país.
Vull dir, que la gent no voti realment amb consciència. No,
no
vota amb consciència.
Quan vas a votar...
Vota, no ho sé, amb el cor, potser, o amb els peus, no ho sé.
Però,
la consciència segurament que no pot votar, això.
A lo millor aquest senyor que compta els bitllets és el que li sap portar millor l'aigua que li raja per la aixeta dintre casa seva.
No, no poden saber perquè fa 30
anys que està a molt honrat, però no li sap portar l'aigua que raja per la aixeta.
Això no sap, no pot saber això.
I a això...
Millor, això no pot saber.
A veure, esperem-hi que arrel de tot això que ha passat s'acabi el concepte d'anar a fer política per fer negoci.
Bueno,
I a sobre, des d'un punt de vista d'il·legalitats. És dir...
És que la primera seria que la carrera política, per entendre, durés 8 anys. Que tu sàpiguis que en 8 anys has de tornar una altra vegada a la teva feina. Perquè és que si no hi ha gent que se'n fa de la política de la seva professió. I aquí està el gran error que tenim.
Sí, però mireu una cosa. Jo penso que hi ha un tema de cultura política. L'Alemanya és un país que, si no recordo malament, un president va tindre que dimitir per una mala utilització d'una targeta. I ara, dit així, sembla que aquell home, doncs no ho sé...
Hi ha algun ministre per haver copiat part de la tesi.
Estem parlant de que es va equivocar i va pagar un viatge de 230 euros amb una targeta. I li va costar el lloc, vaja, i ningú més sap d'allò. Aquí... La veritat és que tots brincaríem d'alegria si només fos un problema de 230 euros. Però vull dir, a veure, aquí ens passa alguna cosa, o la cultura i l'escola
aquí
política.
Aquí està.
Ho dic perquè en aquest país, durant molts anys, dos partits concretament, feien servir molt el model d'Alemanya constitucional. No ho sé, devien agafar
molt
la part que els interessava.
Molts sui generis, eh?
Molts sui generis. Però amb això hi ha països en l'àmbit europeu que tenen una altra cultura de la responsabilitat i del compromís. I si t'has equivocat, doncs molt bé, no passa res, però no hi...
Pues jo amb això em sento bastant optimista, no estic content del tot perquè
i tant, mira, la tele em va poder,
ara almenys, aquesta gent trepitgen el jutjat i ojalà els condemnin
sí, però ara em fa gràcia que moltes vegades diuen ha tornat els diners i ja s'ha acabat. Escolta'm, no, perdona, això no funciona així, perquè els lladres que van a robar no sé on, encara que tornin el que han robat, se'n van a la presó,
Sí, vull dir que
i
encara...
Dir, no, jo tornaré els diners i no passa res. No, escolta, parlem-ne. Una cosa és el fet i l'altra són els diners. Són dues coses diferents. I no val pagar la pena tornant els diners, perquè l'acte no és només robar els diners, és que has enganyat a la gent. T'has aprofitat del teu càrrec. Vull dir, siguem d'allò. No ens hem de conformar només... Bueno, que tornin els diners i en tenim prou. No, que tornin els diners, no. Que tornin els diners i que pagui el fet. I que pagui el fet. Faltaria més. I tant. És que si no permetem això, bueno, mira, ho faré, i si m'agafen, ho torno i no passa res. No, això no val.
Jo comparteixo molt la teva opinió, però hi veig moltes contradiccions de difícil resoldre, perquè malauradament aquesta gent, perquè a més se va donar el cas amb Búnia, no? de que va quedar demostrat de que ja estava reinserit. I ja està, com que està reinserit no cal que pagui la condemna. Quan realment és... la forma en què se sustenta el nostre sistema penal, no? O sigui, amb la reinserció.
La justícia del nostre país és una altra història.
Sí, un altre
també mereix un monogràfic. Que no farem, no? La ràdio, perquè aquest monogràfic no interessa als oients.
Algun dia potser sí. Algun
jo,
dia
abans,
sí
jo abans, jo abans d'acabar la tertúlia i parlar tant de política, podria parlar d'una altra cosa que no té a veure amb la política. Més que res perquè penso que la cosa s'ho mereix, no? Si em permets...
Endavant, senyor Massip.
Gràcies. Doncs mira, mireu, resulta que aquesta setmana, del 1 al 5 de juny, a la comarca Priorat, s'inicia o se fa una campanya que es diu Caminem Junts cap a la Declaració de Patrimoni, que seria una mica secció que fan, ho fan les escoles de la comarca, i durant aquesta setmana, 14, o sigui, de 18 centres que hi ha a la comarca, 14 ja estan adherits i 4 estan encara així, diguem-ne, que no han confirmat la seva adhesió, però durant aquesta setmana tots els centres de la comarca, d'ensenyament de la comarca, instituts i escoles, faran una caminada al voltant del seu, al seu municipi. Uns faran el camí que tenen empadrinat, els altres faran una sortida doncs, amb un racó conegut del poble, etc. És a dir, totes les escoles de la comarca caminem junts cap a la declaració de patrimoni per donar suport a Prioritat i a la candidatura de Patrimoni Mundial de l'UNESCO. Vull dir més que res perquè penso que és una notícia positiva que passa a la nostra comarca, que ens afecta a tots i que les escoles doncs, estan per la... treballant per aquest tema també.
Queda apuntat, doncs, i en prenem bona, bona nota. Sí que estem entrant als darrers minuts i hem de comentar un parell de coses. Primer, com no, agrair a l'Agustí, a l'Adolf i a l'Enric que ens han acompanyat aquí a l'estudi en aquesta hora del vermut postelectoral, d'aquelles bastant complicades i en uns resultats com els que hem tingut doncs encara una miqueta més, per això els agraeixo el fet de que hagin volgut participar i vindré en aquesta hora del vermut. També, com no, el Gaspar i el Joan, que des de casa també han participat i han aportat doncs, les seves valoracions dels temes que han plantejat. I un parell de cosetes. La primera, hi ha un tema del que ha comentat l'Enric, la diferència entre Alemanya i Espanya. Ara que ve de cara a l'estiu, una petita recomanació literària per tots aquells que vulguin entendre una miqueta les diferències. Hi ha un llibre que es diu L'ètica protestant i l'esperit del capitalisme, que té uns quants anyets, que és del sociòleg Max Weber, l'Agustí fa que si mal cap, sí, és una mica dur, però a mi em va ajudar molt a entendre aquesta diferència.
No,
que veure,
això està clar, això passa amb el nord i el sud d'Europa, eh? Una miqueta. O sigui, la diferència entre el nord i el sud d'Europa no està en el sol i la calor. No està en el sol i la calor com el tema del protestantisme. Eh?
Doncs, sí, el model educatiu familiar. Sí.
Lectura recomanada. És un llibre bastant fàcil de trobar. Se l'ha criticat força, sobretot després, però a mi em va, repeteixo, a mi em va ajudar a veure molt clar on hi havia...
Pots no estar-hi d'acord, però t'obre el llum.
Sí. Sí. Com a mínim et permet entendre què passa.
Exactament.
No?
Mm.
I l'altra és que avui no hi haurà Rius de Vi, tot i que tocava, el passem a la setmana vinent, perquè estem en una setmana també força curiosa pels Consells Reguladors, ja que entre aquesta setmana s'havien de fer les proclamacions de candidatures i estem pendents al que pugui passar a la nostra comarca. Esperem que l'audiència entengui que les eleccions que pugui haver a la Déu Montsant o a la Déu Copriorat per una comarca com la nostra, que és de monocultiu, doncs són molt i molt importants. Agustí, volies dir alguna
cosa? No, és igual, ho sé per un altre dia. No, us ho deia que la setmana que ve a Mora hi ha la Fira de Llibre Brenc, i com que jo presento un llibre, aquest de poemes visuals, doncs ho dic perquè la gent ho sàpiga.
Ho havies de dir. Moltes gràcies a tots i la setmana que ve hi tornarem. Adeu.
Adeu.
Gràcies, adeu.